La Caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel. Filosofia Millennial amb Leo Espluga.
Vinga, va, 8 minuts que passen de les 5 de la tarda i espero que us quedeu tots vosaltres aquesta darrera hora de programa que ve carregadeta de temes interessants del que ha passat les últimes hores d'actualitat. A 6:15 de la tarda tindrem amb nosaltres el col·laborador expert en cinema Víctor Rodrigo. Amb ell parlarem dels Premis Feroz pel que ha passat amb la plana cinematogràfica, però també tindrem amb nosaltres la sociòloga i exdirectora de l'Instituto de la Mujer, Marina Subirats, per parlar del que va passar després dels Premis Feroz o de la gala dels Feroz, que va ser a la festa posterior, i d'aquest productor que sembla ser que va assetjar dues persones dins de la festa, que va ser arrestat i que ha estat posat en llibertat pendent d'investigació. Ara, però... Leo Espluga, què tal? Bona tarda, eh?
Bona tarda.
Camarada.
Camarada, després d'això, sí, o sigui, aquest dels Feroz, cuidado, eh?
Compte aquí.
Compte aquí.
Compte aquí.
Sí.
Aquest matí li escrivia al Leo un WhatsApp i li deia, escolta'm...
Sí, un WhatsApp, sí.
Sí, sí, sí. Li deia, escolta'm, el que tinguis de guió, guarda tu.
Sí. Bueno,
no, és a dir, la paperera de història, eh?
Exacte. No, no, és la setmana que vam parlarem.
Guarda tu, que en parlarem. Però, esclar, és que els darrers dies ha passat una cosa interessantíssima, que és que TV3... juntament amb la productora, que és Bitmedia, haurien fet fora el col·laborador del programa...
Acord Mutu, posen.
Eh? Sí, sí, sí.
Posa que Acord Mutu.
Posa que és Acord Mutu.
Supuestament.
De productora i de TV3.
Exacte.
Haurien fet fora Manel Vidal, que és el col·laborador del programa de Zona Franca per un sketch d'humor que ells van considerar que no s'ajustava al llibre de model de TV3. Avui... Fa escassos minuts, Joel Díaz, presentador d'aquest programa, ha anunciat que deixa el programa, esperant que els companys puguin seguir la feina. Magí García, que era el guionista, també membre de la Sotana, com Manel Vidal, com Joel Díaz, també ha anunciat que deixa aquest programa, continuarà a l'Estar Passant, però també abandona com a guionista el Zona Franca. I li deia al Leo, escolta, i per què no parlem dels límits?
Sí, és que...
No dels límits de l'humor, que és un debat... decimonònico, que deia aquell...
Sí, sí, i és ridícul, al meu parer.
Sí, eh?
Sí, sí, sí. És un tema d'estar subadíssim i curiós... Bueno, en fi, ara entraré el tema,
sí?
O sigui, el tocaré de... Estic gesticulant així com de el tocaré de passada, de manera indirecta, com a conseqüència.
Ara.
No? Però sí que és cert que la qüestió del límit és una qüestió interessantíssima, al meu parer, des d'una perspectiva filosòfica.
Clar, jo et preguntava aquest matí... un dels dubtes que tenia filosòficament parlant, no entro en els debats polítics ni en tot el que ha passat.
No pateixis, entro jo.
Filosòficament parlant, jo em preguntava, molt bé, parlar dels límits, però escolta'm, qui posa els límits?
Clar, la idea és una pregunta al qui, no? És una cosa que jo tinc apuntada per aquí, pel guió, que és, al final, amb el tema dels límits és més important el qui que el què, sempre. Però així com ràpidament... donar una definició molt, molt ràpida del que seria un límit, que entrarem per límit, des del meu parer, el límit és el punt des del qual es defineix un cos o un conjunt de cossos. És a dir, un cos en un sentit conceptual, com pot ser un tèrmine o una nació. Una nació es defineix a través de les seves fronteres, diguéssim.
Per exemple.
No? Els territoris, no? D'aquesta manera. I llavors, al final, lo interessant és veure que els límits existeixen, operen a la societat. Això és un fet, no? Però l'interessant és veure qui posa els límits, no? I quin ordre justifica aquests límits.
Clar, o sigui, perquè sovint, Leo... Segur que l'has sentit mil vegades, eh? Los derechos, las leyes que nos dimos entre todos. Sembla que els límits siguin una mica així. Els límits que ens vam donar entre tots. Però
exacte.
Tampoc n'estic
però mai
tot
són
segur.
Tots, però el tots sempre és discutible.
Clar, clar,
aquesta
clar.
És la idea, no? Que mai tothom està inclòs, no? I l'interessant això de des d'on prové el límit, no? Al final, amb aquest fenomen, i crec que és un bon paradigma tot el que ha succeït per poder estudiar aquest tema, és podem trobar diverses maneres de límit i sobretot diverses respostes del límit, no? Hi hauria com... El que hem vist és un cas de limitació i de censura i de càstig, no? Clàssic. és clàssic, a l'antiga usança, no?, de la societat del disciplinament. Uh-huh. És a dir, hi ha la limitació ben marcada pels poders fàctics, o sigui, pels poders estatals i econòmics, que s'entenen entre ells, no? Diguéssim, l'estat seria una continuació de l'empresa, és aquell corpus que es dedica a preservar els interessos econòmics, no? És aquell que proporciona l'oligopoli, és aquell que s'encarrega de que tot funcioni, que l'opressió i l'explotació funcioni de manera més harmònica possible, no? I llavors, d'aquesta manera, aquest ordre social profundament piramidal, quan veu que un súbdit, no?, planteja una petita alteració a l'ordre, és el disciplina. No? I això té una explicació molt maquiavèlica, en el sentit pur de Maquiavel. O sigui, Maquiavel, de manera molt cínica però molt pragmàtica, en El Príncep, no?, parla de com sempre és més efectiu penjar una persona al mig del poble que no després haver de ressar un barri sencer. Uh-huh. No? És a dir, llavors s'utilitza com a exemple. És a dir, mireu que si feu això us passarà l'altre, no? I d'aquesta manera s'assegura a l'establishment l'ordre, no? Aquesta seria a l'antiga usanza, uh-huh, no? Que no té res a veure amb... Que això seria, com, diguéssim, l'hegemonia de la classe política econòmica, no?, que és l'hegemonia clàssica, el disciplinament clàssic, no?
Sí.
I davant d'això poden succeir bastantes diferents qüestions, no? Pot simplement la classe popular, diguéssim, per dir-ho d'alguna manera, es pot amedrentar i pot baixar el cap, uh-huh, no? O es pot produir el que ha passat, no? Que és una resposta popular que acaba sent molt menys efectiva, o sigui, molt més acaba sent més contraproduent cap al que ha fet el disciplinament.
Acaba sent, no?, més visual.
Acaba sent més visual i es genera, que t'ho comentava abans, l'efecte Streisand, conegudíssim, no?
Sí.
Que sempre que s'intenta censurar alguna cosa, s'acaba parlant 25 vegades més que no pas que si no es fes, no?
Un
o sigui,
clàssic.
Tu intenta borrar un vídeo d'internet que serà imborrable. O sigui, que en el cas de la fotografia, no?, de Streisand, no?, una fotografia que tenia 4 descàrregues, va denunciar perquè la traïssin d'internet i en va tenir 500.000. Vull dir, així és com funciona.
Clar, clar, si no s'hagués, si no hagués passat el que ha passat...
Exacte.
Avui no estaríem parlant d'això.
Avui no estaríem parlant d'això, i ningú estaria parlant d'això. No seria trending topic, TV3 no veuria qüestionada la seva imatge, el seu benestar, el rotllo aquest que duien ara de la meva, la teva, la de tots, no? Tot això, doncs, evidentment, queda qüestionat, és veritat. Mm-hmm. O sigui, el seu eslògan queda d'alguna manera qüestionat, no? I això és interessant perquè ens mostra com el joc de forces que hi ha sempre amb el tema d'hegemonia, no? L'altre dia parlava de Gramsci, no? I el concepte d'hegemonia és un concepte molt gramscià, no? I l'hegemonia i la idea de límit, l'interessant és veure com a la societat contemporània els límits no estan demarcats de manera tan evident, no? És a dir, en les societats on el capitalisme s'ha desenvolupat tant, no?, i hi ha hagut una intrusió tan forta a tots els aspectes de la vida quotidiana, ja no hi ha un disciplinament, uh-huh, no? Això és per això dic que és a l'antiga usança el que ha passat, sinó que més aviat els límits no queden demarcats, no? Perquè aquí no s'ha fet una censura, diguéssim, a lo clàssic, de no, simplement això no ho pots dir i punto. No? Hi ha un pitido o et tallem el celuloide de la pel·lícula i no es veu, i ja està.
Clar, això s'ha preguntat les darreres hores perquè no ha passat, perquè no hi ha hagut un acord amb la productora. Aquest programa, recordem que no és en directe, es grava just
un fals directe,
unes hores
abans. És un fals directe.
I, per tant, perquè no s'ha visionat, sabent que podia passar això, i haver tret aquest moment, aquest tall.
Exacte. Vull dir, que i avui en dia la censura funciona així, no opera de manera com... No hi ha com un gran... El que dèiem abans, no hi ha el gran hermano dient què has de fer i què no has de fer, uh-huh, sinó que més aviat hi ha un joc de forces que, d'alguna manera, doncs això sí, això no, i tot va més per la zona de la campanya mediàtica. O sigui, sempre hi ha una força... I les forces són forces més aviat mediàtiques, de la informació, no?, on sembla que tot està permès i com hi ha aquesta falsa llibertat d'expressió, o almenys això se'ns diu, no?, com hi ha aquesta llibertat d'expressió operant per allà, sembla que està més justificat aviam com ho faig anar, això. Mm-hmm. Com la llibertat d'expressió és àmplia,
sí,
diguéssim, o això ens diuen, com el terreny de joc és tan ampli, sembla que tot el que es faci dintre d'aquell joc queda justificat d'alguna manera. És a dir, si està permès una mica el debat públic envers els temes, sembla ser que llavors una campanya de deslegitimació és menys dolenta que si simplement censurar-ho, quan pot ser pitjor. No sé si m'explico, o sigui, hi ha moltes més màscares, o sigui, està molt més emmascarat, la censura està molt més emmascarada.
Ara estem parlant de certs poders hegemònics, uh-huh, del que fan, poden arribar a fer amb la censura o no amb la censura.
Uh-huh.
Ara jo et pregunto, si ho baixem tot això al carrer... És a dir,
exacte, vale.
És evident. Podríem i ho deia a iniciar, podríem iniciar el debat, i no ho faré ara, sobre els límits de l'humor o no l'humor, o què hi hauria entre l'humor, etc etc. Però és evident que una broma com la que va fer Manel Vidal, recordem, amb una esvàstica simbolitzant el feixisme alemany, el nazisme, pot haver ferit algú.
Mira, la qüestió... Mira,
això és suficient com perquè la societat... Ja no parlo d'aquests poders.
Sí.
La societat es posi certs tipus de límits?
Mira, aquesta resposta jo crec que té una resposta bastant àmplia, no? I crec que la puc respondre d'una manera bastant efectiva. Diguéssim... És a dir, tot és contextual, tot fet sempre està situat, no? I en aquest cas s'ha de mirar sempre quina és la dissonància o el joc de forces, o sigui, des de quin terreny de forces superen la broma, per dir-ho d'alguna manera, no? I en aquest cas, diguéssim, jo sempre s'ha de mirar quan és de sota avall o de dalt amunt. És una diferència molt clara, no? És a dir, és de l'oprimit cap a l'opressor o de l'opressor cap a l'oprimit, no? Perquè en el meu cas, llavors, diguéssim que aquella broma que s'utilitza des de l'opressor per enriure-se'n de l'oprimit és intolerable i, per tant, és censurable i és atacable i se'l pot cancel·lar.
Ja et faré la pregunta aquella que qualsevol oient de Radio Estel ara mateix et podria fer a tu tranquil·lament, eh?
Sí.
Per què el poder de per se és opressor?
Això és una idea molt interessant. El poder de per si no és opressor. Hem naturalitzat una cosa... mira, la norma, que és que, o sigui, hem naturalitzat una cosa artificial, que és que el poder és per naturalesa opressor. Mm-hmm. No? I això no és així. Bueno, o des de la meva perspectiva filosòfica.
No
hauria de ser, però és molt discutible. Però, diguéssim, no és, el poder no és naturalment opressor. Mm-hmm. El que passa és que hem naturalitzat que el poder és opressor. Venim d'una tradició despòtica, venim d'una tradició absolutament totalitarista a Europa, no? En el nostre cas. I la cultura està fonamentada en base al totalitarisme, que s'ha articulat de diverses maneres al llarg de la història. Per tant, tenim naturalitzat el concepte de que poder és igual a opressió. Però una cosa molt interessant que diu Hannah Arendt, des d'aquí recomano molt a Hannah Arendt perquè amb aquests temes sempre està molt afinada, és un text bastant bo que té, que és, té algunes coses que es nota molt que és d'una època i s'haurien d'actualitzar, però bueno, que es diu sobre la violència, on parla bàsicament de diversos conceptes, no? On el poder, no? Sempre s'ha definit com la definició clàssica de Schmitt, no? Que el poder és és el monopoli de la violència, és la violència legal. No, sí. Això és l'Estat. L'Estat és qui té la monopoli de la violència i és l'únic cos social que té impunitat per exercir la violència. No? Uh-huh. Els altres cossos no la tenim, evidentment, encara que les causes estiguin justificades. Llavors, el fet, en aquest cas, és que el poder necessita de validació. És a dir, un poder que no se'l reconeix, tard o d'hora, acaba desapareixent. Ja sigui amb la destrucció de la població, l'aniquilació total,
sí.
Seria un cas clàssic, o... Si aquest no és el cas, el poder acaba desapareixent. No, perquè en el moment on no s'ha estat legítima, no és un poder legítim, el propi exercici de la força no és suficient. És a dir, arribarà un punt, en termes més actuals i menys bèl·lics, podríem dir que una censura constant acaba portant a la pròpia autodestrucció del règim. D'alguna manera.
Sí, sí, sí.
Per tant, en aquest cas, que ens hem desviat moltíssim amb la qüestió del límit, però en aquest tema, no?, el límit, d'alguna manera, és un concepte mutable. O sigui, és una cosa que està en constant mutació i es situa en cada context. I el que a mi em sembla més interessant és a qui escoltem, no? Perquè jo ho sento molt, però si a mi s'ha ofès a Mancio Ortega per un comentari que ha fet, doncs que no diré borrades aquí, però crec que es pot entendre per on aniria, no? És a dir, si un
no et cabe, Mancio Ortega.
No, per favor, no diré el que faria perquè va la
València
Nacional d'aquí, però sí. Diguéssim que, evidentment, tots aquests cossos tan privilegiats, ai, pobrets que estan ferits, no? O sigui, a mi, doncs a mi, mira, si a mi el corpus del PSC o de los señores del PSOE s'han ofès, em sap molt de greu, però que es fotin. Per què? Perquè, bàsicament, tu el que no pots pretendre... I així, ara entraré aquí, ho deixarem de llarg, però el que tu no pots pretendre és aplicar el 155 i després ofendre't perquè algú t'ha dit que ets d'extrema dreta. Vull dir, són coses que ho sento molt, però així van. I més, quan el propi GAC El propi gag és un meme d'internet, o sigui, per favor. O sigui, la falta de context. O sigui, aquest gag, el tema de... Perquè sempre hi ha com...
T'estàs encenent, eh?
Sí, sí, però bueno, és un tema perquè el tema de memes d'internet, Twitter, man, jo estic allà, no? I diguéssim que és un meme clàssic de situar-se en l'espectre polític. I acostuma a ser una broma bastant recurrent dintre de l'esquerra, de... Jo l'he utilitzat per enriure de mi mateix. És com, a mi, jo sent super d'esquerres, no sé què, igualtat, quan em pregunten sobre què fer amb la burgesia, no? Doncs pum, em surt allà la d'esto. O quan una persona votant de Podemos li preguntes què opina de les presons, no? Doncs pum. És una broma autorreferencial, que és evident que no està dient a ningú nazi. O sigui, és que és obvi. És obvi, és una hipèrbole clàssica, gràfica... Vull dir, em sembla, honestament, ridícul. O sigui, ho trobo ridícul.
Posàvem el límit com a... gran paradigma d'aquesta conversa.
Sí, correcte.
Parlem de llibertat d'expressió.
Exacte, mira. La llibertat d'expressió és un temazo, ja podríem parlar un altre dia, perquè és un tema molt, molt, molt ampli, no? Uh-huh. I diré diverses coses. Primer, així, a modo una mica de broma, però hi ha una part de veritat sempre...
Compte amb les bromes, eh?
La llibertat d'expressió està sobrevalorada. Això per començar.
Sí?
Sí, molt, molt. Està molt sobrevalorada.
Home, no... Bueno.
Sí, sí, la llibertat d'expressió està sobrevalorada. Perquè...
Opa, és un dret fonamental, eh?
Però sí. Que li preguntin al Poder Judicial espanyol, vull dir, no sé. Vull dir, de veritat.
Cap
de veritat,
programa.
És un dret fonamental. No, és que mira, em pixo de riure.
Tu vols tornar al dir?
No, però sí que és cert que la llibertat d'expressió és un dret fonamental i ho hauria de ser. Però, mira, he dut diverses figures, no? Sí. Amb la qüestió de la llibertat d'expressió, un dels grans defensors seria Voltaire. Uh-huh. Una figura clàssica en defensa de la llibertat d'expressió, no? Té aquella frase mítica de... ho diu tot el que dius, però defensaré fins la meva mort el teu dret a dir-ho, no?
Et puc...
Sí, sí, i tant.
Et faig dues preguntes i em contestes amb un sí o amb un no.
Ui, això no ho sabem fer els filòsofs, eh?
La llibertat d'expressió ha de servir per tot... Per tant, si ens marquem un no, hi ha d'haver censura?
Tampoc. O sigui, aquí és l'interessant. És a dir, la llibertat d'expressió, en aquest sentit, em refereixo a estar situada. No? És a dir, per molt que hi hagi llibertat d'expressió, si hi ha un debat en qüestions medioambientals, meteorològiques, uh-huh. Jo no tinc ni idea de com funcionen els ecosistemes, potser que no parli. És a dir, la meva veu no hauria de ser ni tan sols respectable. És a dir...
Però estem parlant de llibertat d'expressió?
Clar, jo tinc la llibertat d'expressió de dir, no, doncs això està fatal. No tinc ni idea del tema. O sigui,
però això és una altra qüestió.
És a dir, la llibertat d'expressió permet l'opinologia. O sigui, la llibertat d'expressió és una porta oberta a l'opinió. Uh-huh. És a dir, i les opinions són.
Exacte.
Però no totes les opinions són vàlides. I la llibertat d'expressió ens porta a pensar, d'alguna manera, que a vegades totes les opinions són vàlides. I des d'una perspectiva ja com més cínica, més de la realpolitik, uh-huh. amb el debat no es va enlloc. És a dir, si una d'espera que tothom es posi d'acord, seguim fent foc amb pedres.
No han de ser vàlides totes les opinions i aleshores tu dir... Allò és respectable perquè és una opinió, però si no en té ni idea, no li compro la idea i punt.
Exacte, però aquí el problema és que aquí és on entrem amb els conceptes d'hegemonia i amb els conceptes de les forces mediàtiques.
Igual estic fent populisme ara, eh?
No. És molt interessant això que dius, perquè sí que és cert que idíl·licament seria molt sa poder tindre un debat democràtic on tothom pogués dir la seva i es jutgés segons la intel·ligència. Uh-huh. El que vendria a ser com una defensa clàssica. Aquest és el problema, o sigui, la filosofia neix d'aquí. És a dir, per què Plató... O sigui, la filosofia neix en contra de la sofística. I estem parlant... I és exactament el problema que té Atenes. O sigui, Atenes, al moment on neix on hi ha la sofística i la filosofia, és com, tothom pot dir la seva i després decidim racionalment qui és el millor discurs. Uh-huh. Però quin és el problema? Que hi ha una cosa que es diu retòrica. I la retòrica, si tu aconsegueixes apel·lar a les emocions i als sentiments i a les pors i les inseguretats, jo puc dir-te 14 arguments racionals ben construïts que tu diràs, ai, no, però és que no tinc por a perdre la meva feina. Que és l'exercici, que és l'estatització de la política. Mm-hmm. Que, per ser una cosa molt interessant, com diu que Walter Benjamin, els primers que estatitzen la política i són els feixistes, una cosa que diu literalment Walter Benjamin, o sigui, és una cosa que cal tenir en compte, o sigui, que compta amb l'estatització de la política.
Anem al tuit?
Anem al tuit. Hosti, m'ha passat volant, això. És que quan m'enfado, em passa volant tot.
Avui el tuit... Posa la música, posa la música.
Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una harina de queso blanco, y al sur...
per on vaig, no?
I tant.
Ho has fet avui?
Avui?
No, ho has fet avui?
No, ahir.
Ah, no sé, no m'he apuntat la data ahir, eh?
Jo... Sí, no?
Val.
O abans d'ahir. Abans d'ahir, crec.
Mare de Déu. Al final serà l'any passat.
No, no.
Tampoc. Fa poc temps.
Fa un any que no em dutxo. No sé, digues.
Fa poc temps, sí. Ràdio. Vas posar, chicos, chicas, ¿sabéis si hay alguna clase de café que lleve un cuarto de cafeína que el estándar sin perder el sabor? Mi sueño es tomarme 4 tazas de café solo y que la cafeína me haga efecto como si fuera solo una. Gracias.
És el meu somni utòpic.
Saps que som un programa d'informació de servei aquí?
Uh-huh.
Val. Una tassa de café espresso, d'entre 30 a 50 espresso. Mil·lilitres, vale. Espresso normal, eh?
Vale.
Té aproximadament 63 mil·ligrams de cafeïna.
Vale.
Sí? Si et passes el cafè instantani, aquell de sobret,
vale,
té menys cafeïna i en pot tenir 30 mil·ligrams de cafeïna en una tassa.
Carai,
sí.
Tu.
Sí, 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 la meitat. Però, si te'n vas al cafè descafeïnat, encara en conté menys i hi ha 10 mil·ligrams de cafeïna per tassa.
Uh-huh.
Ja ho tens, solucionat?
El cafè descafeïnat està malíssim. Està malíssim. Està malíssim.
Malíssim, sí, eh?
És horrorós. O sigui, m'ha sortit aquí la vena...
Sí?
I, a més, és, climàticament... És, o sigui, saps com es treu la cafeïna, el cafè cafeïnat?
No.
Es passa per aigua.
Sí?
O sigui, que, per si ho sabeu, l'aigua Nestlé és l'aigua que utilitzen per descafeïnar el cafè.
Veus?
Que, a veure si la voleu comprar allà vosaltres, però... Per això em faig cafès americans.
Ni patrocinadors, ens quedarà. No sí. Mira, mira, exacte, ja passa per aquí. Per tant, no hem trobat la solució encara, perquè
no
el cafè instantani tampoc, eh?
Està dolent, també.
També està dolent. Tu vols cafè, cafè?
Jo vull cafè, és que a mi m'agrada el cafè, a mi m'agrada el... O sigui, el meu cafè perfecte, o sigui, és un cafè doble, curt.
M'estàs dient en sèrio que prens
sucre.
Així el cafè?
Sí, cafè doble, curt.
Prenem igual el cafè.
Home, gent de... Aquí s'ha de saber fer.
Som cafeteros.
Som cafeteros, així ens va.
Correcte.
Així ens va.
Correcte. Escolta'm una cosa, jo prometo trobar el cafè amb menys cafeïna
que hi hagi
al mercat. Amb bon gust, clar, evidentment. Buah,
això serà...
Setmana que ve te'l porto.
Buah, serà una bona setmana, doncs.
Eh? El porto i ens el prenem aquí.
Vale, vale. Em
sí?
Sembla un planazo.
Sí?
Em sembla un planazo.
Perquè, setmana que ve, per cert, de què parlem?
De l'ésser humà com a animal narratiu. Temazo. O sigui, com les històries que ens expliquem...
M'encanta,
o sigui,
com vens, eh?
Sí, no? Perquè és
temazo.
Temazo, és un temazo.
Ell, ja està.
O sigui, entendre que el propi de l'ésser humà és explicar-se històries.
Sí.
I les històries ens conformen. Ostres, això és un tema maco.
Clar. Sí,
un tema
sí,
maco,
sí,
la gent es pot posar sensible. Aquest llibre que tenim, la història que m'explicava el meu avi, o sigui, ja, allà, aquí ja, ja caliu.
Adéu, Esplugabans. Veiem la setmana que ve, que vagi molt bé.
Adéu,
camarada. Café.
Ràdio Estel. El programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa el trobes a Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, 45 minuts per conèixer una església viva oberta a la persona, a la societat i al món, amb entrevistes i seccions sobre litúrgia, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. També amb l'última hora sobre el Papa Francesc. T'esperem cada dia a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Ahí vamos. una emissora exclusivament musical i exclusivament online. Un canal que suma música. Més estels. Entra a la nostra app o a radioestel.cat i fes clic a Més Estel, la radiofórmula dels 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. Una selecció musical a la teva alçada, la que tu et mereixes. Més Estel, més música.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel. Parlem de cinema amb Víctor Rodrigo.
A 3 minuts i mig que passen de 6:15 de la tarda i tranquils, no és divendres, és dilluns, però avui volíem convidar a Víctor Rodrigo, ja ho sabeu, expert en cinema, per parlar-nos d'aquests premis Feroz, que evidentment s'han vist envoltats d'una polèmica, segur que tots la sabeu. Us l'explicarem després, la polèmica. Víctor Rodrigo, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Parlem primer de cinema?
Perfecte. Sí, és el que sempre queda en segon pla.
Sí, eh?
És aberrant, això. Perquè, a més, és aquest tipus de situacions en els quals... Ja entrarem després, eh? Però se suposa que és un lloc segur. I si ja traspassem... Haurien de ser tots llocs segurs. Però aquí se suposa que hi ha certs filtres, hi ha certa gent, hi ha certs protocols, però s'ho van passar tot pel
fort. Deixes dir una bogeria que jo crec que em podrien trencar presó per dir això tranquil·lament, però ara deies, és un espai segur, o hauria de ser un espai segur, i és que a més jo considero, ja sé que ara faré cert tipus de, inclús de populisme, però a més se li atribueix a certs sectors, per exemple com el sector de la indústria cinematogràfica espanyola, un caire esquerranós i progressista. Que dius, hòstia, això aquí precisament no hauria de passar.
Exacte.
I passa.
No, passa.
I com passa?
I quantes vegades deu haver passat amb la completa impunitat de que ningú denuncia o que ningú adverteix res, però...
Deixa'm explicar-ho, ja que n'estem parlant, ara, perquè un dels titulars més importants d'aquesta edició de la gala dels Premis Feroz ha estat precisament la detenció del productor de cinema, Javier Pérez Santana, per possibles agressions sexuals, que ara mateix es troba en llibertat i investigat. La policia analitza la possible participació d'un altre home, que també és membre de l'equip d'una de les pel·lícules nominades als premis, segons l'organització. Tot plegat es va donar la matinada del diumenge, entre les 4 i les 6 del matí, a la festa posterior a l'entrega dels premis, on hi van assistir aquestes 200 persones convidades a la gala. Entre elles s'hi trobava el mateix Pérez Santana, productor del llargmetratge Mi vacío y yo, dirigit per Adrián Silvestre, nominat també als Premis Feroz 2023, com va estar nominat també els Gaudí. Segons diuen els testimonis de la festa al diari El País, van veure Santana en un estat alterat, fent petons a boca, coll i cul a diverses persones sense el seu permís. També diuen que va continuar aquesta actitud fins que una actriu va decidir denunciar el seu comportament per al dia als peus, i aquí és on es truca la policia i intervé la policia. L'Associació d'Informadors Cinematogràfics d'Espanya, la AICE, entitat organitzadora dels premis, ha vetat l'entrada i participació dels presumptes autors a tota activitat que realitzin. Això és el que ha passat les darreres hores. Després en parlarem. I en parlarem amb algú que val molt la pena escoltar, com Marina Subirats, ella és sociòloga i, per cert, va ser directora de l'Instituto de la Mujer. Dèiem, això no pot passar, sota aquest concepte, en qualsevol lloc de la societat. Però sí, és veritat, Víctor, que et deia això, que se li atribueix ser el perfil esquerranós a la indústria cinematogràfica, i aleshores tots fem ai, que estrany que això passi aquí. Doncs també passa.
Clar, però fins i tot donant-li la volta, és a dir, aprofitant-se d'aquest ambient doncs segurament cert personatge fastigós, doncs es creu que aquí no passarà absolutament res i que aquí és tot la llibertat sexual i que no s'entén absolutament res del que significa la llibertat sexual. I a més en un entorn, en una festa, perquè normalment en les festes de gala, jo hi era a la festa del Feroz, la gala va anar molt bé, no va haver-hi cap mena d'incident, va ser una gala bastant maca. Mm-hmm. A més vam tenir un moment estel·lar amb Pedro Almodóvar, que es va emocionar, és el primer cop que jo recordo que s'hagi emocionat mai en públic en un discurs, i a més d'aquesta categoria...
No es va fer llarga la gala?
Gens. Això és, aquesta és la gràcia quan tens bons guionistes. I sobretot saps fer bons acudits, no com en altres cerimònies, que no deixarem aquí dites perquè ningú ens vingui a reclamar absolutament res. Uh-huh. Però és que és aquest el problema, que després anàvem a la festa i és, no és una festa com altres cerimònies, les quals es divideix molt, perquè els entre cometes més famosos van a les seves festes privades. Aquí la gràcia està una mica que això ho muntem nosaltres, ho muntem els crítics, ho muntem els periodistes, ho munta l'AICE, i hi ha aquesta comunió una mica amb la trobada amb tots els productors, directors, actors, etc, i et barreges tots. Llavors,
cosa que tampoc passa en altres gales, deixa'm-ho dir.
Que no passa ni de broma, perquè hi ha gent que es creu que està per sobre del bé i el mal, però és que és una cosa que al final ens retroalimentem tots. Si els crítics no parlen de les pel·lícules, qui les va veure, també? Però aquesta és una altra. I la qüestió és aquesta, que ens agrupem tots i hi ha gent que creu que té la completa impunitat. I això és molt negatiu, perquè va ser una gala molt maca a nivell de repartiment de premis, de celebrar una mica tot el cinema d'aquest any. És molt difícil, també, per homogeneïtzar una mica els vots, perquè, per qui no ho sàpiga, almenys... Clar, tothom sempre pensa en les acadèmies, que voten allà uns senyors tancats en un despatx i a veure qui té la maleta més gran de diners, però aquí som nosaltres els que votem, i votem segurament des del lavabo de l'hotel o algú quan està a la redacció, quan ens avisen, i hem vist totes les pel·lícules o les sèries, les que podem, evidentment, perquè la cosa va com va, i els vots són completament individuals i únics de la crítica. Llavors, es va notar molt quan hi havia aquesta intencionalitat, no?, una mica de premiar tot el cinema, perquè les grans categories no va repetir ningú. Uh-huh. I això és molt bèstia, saps? Però sí que, si vols, entrem després en discutir, que hi havia algunes coses que potser van grinyolar una mica, sobretot a l'hora de donar premis, obviar algunes altres coses... O l'únic premi que no donem, entre cometes, als periodistes i als crítics, que és l'Arrebato de Ficción, que es va notar 3.000 hores lluny a qui li donaven, amb quina intenció i per què. Però no crec que sigui en un sentit negatiu, sinó perquè jo, en qualitats cinematogràfiques, crec que L'Agua, de Elena López Riera, era un peliculot, i a més van estrenar a Cannes la pel·lícula premiada... va haver de fer-se la seva pròpia festa per presentar-la en societat cinematogràfica. Les coses parlen per si soles. No desmereixent la feina ni d'un ni de l'altre, però quan parlem de qualitat cinematogràfica, després ja tindràs altres premis i altres coses i altres acadèmies. Mm-hmm. Però aquí veníem una mica a parlar de cinema i de sèries.
Va, anem a parlar de cinema i de sèries. Què ens ha deixat aquesta gala de guanyadors, per exemple?
És que normalment, clar, nosaltres no teníem els Globus d'Or espanyols, entre cometes, perquè sempre es fa aquest joc als Estats Units de que els Globus d'Or et fan una mica l'avantsala.
No s'ha dit mai, això?
No, mai. I és una cosa que no té ni cap ni peus.
S'ha avançat una mica dels Goya?
Llavors volien sempre vendre com l'avançada dels Goya, però és que l'únic titular real és que són els Goya però borratxos. Però literalment, és a dir, perquè les ampolles de vi a les taules s'ha notat sempre. I quan el discurs aquell de Bárbara Lenny, que no sabia ni què dir perquè estava borratxíssima, es notava molt. I jo us recomano que revisiteu alguns dels discursos de la gala de dissabte,
sisplau,
perquè és divertidíssim, però hi ha alguns que no saben ni què dir. En plan, porto aquí 3 hores, estic ja amb 4 ampolles de vi, per favor, que algú em tregui un taxi, saps? I això va ser molt divertit. Però d'avançada no en parlem, però sí que es nota que és molt difícil aquest any. I tothom pensava que Asbestas aniria ja a arrasar.
És
més, Rodrigo Sorogoyen...
Jo m'ho pensava.
Estava allà, però es va notar molt, per fi, la potència femenina que hi ha en aquest país, perquè totes les nominades a millor direcció eren totes dones. Uh-huh. I fins i tot es va fer una... totes dones amb Rodrigo Sorogoyen. I es va fer una mica la broma de Rodrigo eres la quota, tenim aquí, hi ha un cinema que està denostat, que és el cinema masculí. Sí, les bromes van estar molt bé,
molt bé, sí.
Però destaca el fet aquest, de que sabem ja discernir, quan hi ha el nivell cinematogràfic i de tantes pel·lícules bones i molt diferents entre si mateixes, saber entendre quins són els matisos. És a dir, per què el Carràs funciona tan bé? Perquè hi ha una direcció que és impecable, que és la de la Carla Simón. Mm-hmm. I llavors, fins i tot allà se la va premiar. I podria haver estat molt fàcil donar-li qualsevol de les altres. Perquè, vulguis o no, les pel·lícules tenen molt contingut d'autor. Encara que siguin qüestions una mica no comercials, però més populars. Com pot ser La maternitat, o un thriller tan fort com és Asbestas, o Cerdita, que és una mica una barreja entre el cinema negre, thriller i terror, gore, entre cometes.
Puc fotre'm un jardí, Víctor?
Endavant.
Tu creus que si, en comptes del Carràs, qui lluita pels Òscars és Asbestas, arriba?
Sí, no tinc cap mena de dubte. I crec que el Carràs és una de les millors pel·lícules de l'any, i el Carràs segurament està al top 5 de les millors pel·lícules de la història de Catalunya, sense cap mena de dubte, però si ens posem estrictes i ens posem completament objectius, el que t'aporta Asbestas pel públic nord-americà no te'l dona el Carràs, perquè és una cosa com molt concreta, és un cinema molt íntim, és un cinema que està molt ben apreciat a un festival com Berlín, per exemple, a Cannes no crec que li haguessin donat absolutament res, perquè és un cinema sense aquest esnobisme, és un cinema uh-huh. molt natural. I Venècia, per exemple, és un cinema molt més pompós, és un cinema molt més de grans directors que venen allà a presentar, Tarantinos...
No, i Sorogoyen amb aquesta pel·lícula Spielberg. Pretén ser molt natural.
Sí, però es nota molt que hi ha un component molt fort, és a dir, és una sublimació. Superar-se, sí, que Sorogoyen superi a si mateix uh-huh. és dificilíssim. I, vulguem o no, la Carla Simón és la seva segona pel·lícula. I té les dues són aquest to molt íntim, molt familiar, rural, molt extret de la seva pròpia biografia i no s'ha empapat encara d'una cosa externa de la qual a veure com això ho adaptes o com ho fas. Mm. Si haguessin separat, per exemple, que això altres premis ho fan, com els Gaudí en guió adaptat o guió original, segurament el guió original hagués guanyat el Carràs, mm. perquè com escriuen Simón i l'Arnau Vilaró, és una bogeria, és a dir, adaptar el teu propi record és molt difícil, perquè pots caure en pues, coses molt oníriques o coses molt personals que no entengui ni el Tato, saps? Però si hagués anat Asbestas als Goya, als Oscars, segur que jo crec que passa fins al penúltim tall. Perquè no em crec que sigui millor EO la polonesa aquesta que Asbestas. Sobretot perquè com està feta Asbestas, mm. els personatges que hi surten i el punt internacional que també agrada molt...
Jo no me'n recordaré ara, quedaré fatal, del nom de l'actor.
El Denis Minochet, el principal. O el Luis Zahera.
Luis Zahera.
Clar, però
el
Diego Anido, per exemple, que és el seu germà, és una bèstia. Però si tu haguessis tret el Luis Zahera de l'equació... Anida s'emporta tots els premis secundari, segur,
sí.
o de repartiment. Però, clar, és que els dos fan una dupla que és imponent, però és com si poses al costat un diamant de 25 quilates mm-hmm. i un rubí de 32.
Em comentaves dels Feroz, i t'ho agafo així com a titular, eh? Molta dona premiada i nominada amb els Feroz. Està havent un canvi de paradigma en aquesta indústria al país?
I s'està acceptant. O sigui, el canvi ja existia, perquè això portem els últims... Posa-hi 6, 7, 8, 9 anys.
No existia, però...
Però en el sentit que hi havia molt òpera prima. Molta òpera prima, en el sentit que hi havia moltes dones que tenien moltíssima capacitat per aportar un aire nou al cinema català i al cinema espanyol, en el sentit de noves històries, noves perspectives, nous protagonistes, noves protagonistes sobretot, o temes que s'havien tractat moltíssim, com pot ser la maternitat, però des d'una perspectiva, per fi, d'una dona o d'una mare. I des d'una visió que no sigui la típica falocèntrica de que al final sempre apareixerà algun senyor i, no sé, el traumatitzarà un nen o una nena o el que sigui. Llavors, aquest canvi de paradigma el que faltava era la consolidació. Tant pel públic com per una cosa que és horrorosa dir-la, però és que és veritat, perquè el cinema ens oblidem moltes vegades que és una indústria i és entreteniment, que és que funcionés pel públic. És a dir, que el públic es comprometés a anar a veure aquest tipus de pel·lícules. Potser amb el Carràs vam fer tots, per exemple, molta militància, perquè va guanyar Berlín, i llavors vam dir, en català hem d'anar a veure tothom aquesta pel·lícula. Però si ho aconseguim així, doncs ja estableixes precedent, i a partir d'aquí funcionaran. Amb el Almodóvar, en el seu moment va passar exactament el mateix. Uh-huh. L'Almodóvar l'aplaudia tothom, no l'anava a veure ni el Tato. I fins que no comença a establir-se tot aquell canvi de paradigma de la movida madrilenya als 80 i passa a ser gairebé com la norma als 90 i als 2000 ja pues, acaba sent més transgressor, tu ja vens amb una ristra.
Sí, tot i que l'Almodóvar jo crec que té pics de popularitat. És a dir, sí. La gent et va veure un Todo sobre mi madre, que va ser un èxit,
sí.
Va ser un èxit en taquilla, moltíssima gent va anar a veure Todo sobre mi madre, i després, fins a Volver...
Però és que, clar, perquè la gent s'oblida de La mala educació, per exemple.
Per exemple.
Però és que amb La mala educació...
Pel·lícula bestial i duríssima.
I es va fer l'efecte Streisand. Que és que, o sigui, pràcticament l'exilien, al Almodóvar. Perquè la norma política era que allò era una profanació absoluta. I jo ho puc entendre des d'una perspectiva conservadora de que no t'agradi la temàtica. L'altra és enviar-lo a prendre pel sac. I aquí hi havia un punt on les directores tenien com un reducte, com un petit espai, de dir, oh, bueno, sí, faràs la teva òpera prima, l'aplaudirem una estona, et nominarem a quatre coses, i que vinguin Bayona, Benàbar, Trueba i tota aquesta gent que són els nostres, saps?
Fes molt ràpid això, que tenim algú al telèfon que vull saludar tot just ara. Parlàvem del moment de les pel·lícules, parlàvem una mica del moment de les sèries que es viu a Espanya.
A les sèries és encara més bèstia, perquè crec que molts dels grans escriptors nous es van destinar a la sèrie, perquè, vulguem o no, és on està el negoci ara mateix, perquè les plataformes és, bueno, el campi qui pugui i a veure qui rasca més. Però almenys a Espanya hi ha una capacitat creativa molt bona i per fi s'està apostant per històries originals, perquè aquest any és que hem tingut premiades una història sobre professors d'autoescola, que tu dius la premissa, però quina borrada és aquesta i per què m'ha d'agradar això, i ha funcionat i va guanyar, o per exemple sobre la ruta del bacalao, i la meitat dels actors eren catalans i va funcionar moltíssim. Deixem de fer Élites, temporada 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, i apostem per aquest tipus de coses perquè funcionen, i els crítics l'aplaudeixen i al final el públic respon, i aquest moment és bastant històric, perquè jo crec que se li tornarà a donar una volta com vam viure el 2004, 2005, 2006 amb tota aquella sèrie Antena 3, uh-huh. Telecinco, jo crec que
torna, eh?
Que torna.
Va, gairebé 50 minuts que passen de les 5 de la tarda. Dèiem que lamentablement un dels titulars dels premis Feroz és la detenció del productor de cinema Javier Pérez Santana per agressions sexuals. Ara mateix Santana ja es troba en llibertat, però això sí, estan investigant què és el que va passar a l'espera de possibles judicis. Tenim a l'altre costat del telèfon a Marina Subirats, ella és sociòloga i a més va ser directora de l'Instituto de la Mujer. Marina Subirats, què tal? Molt bona tarda, gràcies per ser amb nosaltres.
Bona tarda.
Agressions com aquestes, malauradament, en tenim titulars cada setmana, per tant, passen més sovint del que nosaltres pensem, no?
Passen molt sovint, però la diferència és que ara ho sabem. I durant, jo crec que mil·lennis, però, en fi, molts anys, que ha passat igual, però era obligatori per les dones callar, avergonyir-se, silenciar-ho i que no se sabés. De manera que ara dona la impressió com que estiguin augmentant molt. Jo dubto que sigui això. Penso més aviat que és una cosa que ens ve molt de lluny i que per fi, menys mal que esclata, perquè és quan hi hem de posar remei.
Marina, fem una cosa, que et sentim una mica malament. Ara de seguida tornem a trucar i tornem a tenir aquesta connexió, que deu ser interessantíssim escoltar bé a Marina Subirats per xerrar de tot plegat. Dèiem, Víctor, que... Amb la Marina, que això passa molt més sovint, el que ens deia la Marina és sí, però almenys ara s'explica. Tota la raó.
I a més, aquest any fins i tot podem tenir que dins la desgràcia, que és que no és ni una desgràcia, és una xacra, és que és una cosa horrorosa, i més en aquell entorn. Però amb el cas de Brendan Fraser, per exemple, el cinema també nord-americà no es veu tampoc amagat d'aquest tipus de situacions. És a dir, que és una cosa global i que s'extén a tota la indústria cinematogràfica.
Va, ara sí que la podem escoltar bé a la Marina Subirats. Marina, ja teníem nosaltres, eh?
Sí, estupendo.
plantejàvem si aquest tipus d'agressions es pateixen més comúnment del que nosaltres pensem, i ens deies, sí, sí, però almenys ara s'expliquen. Sí que et volia plantejar si hi ha diferència en aquest tipus d'agressions on sí que s'aplica cert ús de poder, no? T'ho dic perquè passava fa unes setmanes amb Saúl Gordillo a l'Apolo, a la sala Apolo de Barcelona, ara passa els Premis Feroz per part d'un productor de cinema.
Sí. Mira, anirem una mica a l'arrel del problema, perquè si no en parlem molt però no aclarim.
Exacte.
L'arrel del problema quina és? Que hem educat durant mil·lennis els homes per creure que ells tenen dret a tot sobre la Terra. Tenen dret, doncs, a apoderar-se dels vegetals, dels animals, de la terra, de l'aigua, de tot, i de les dones, i que les dones, doncs, estan al seu servei i, per tant, utilitzar-les com vulguin. Clar, això ha portat, ha portat molt patiment, evidentment, i ha portat també a que, com que eduquem els homes en la... diguéssim, els hi donem permís per utilitzar la violència pels seus fins, doncs també va contra els homes. És a dir, els homes moren més a mans dels homes que no pas maten dones. Però com que no li diem... no importa, és una baralla, estaven enfadats, és un accident... I ara, el que és interessant, per exemple, el que està començant a passar, és que els homes són agredits sexualment per homes, com sembla que ha passat en aquesta... en aquesta festa d'aquests premis, però, no?
Sí, sí, una de les víctimes hauria sigut el mateix Bob Pop, també.
Doncs espero que justament els homes s'adonin de que això és un horror, de que és una cosa molt humiliant i molt destructor i molt destructiva per la persona que rep aquesta agressió, i que, per tant, ajudin també a que això s'acabi. I com s'acabarà? Només d'una manera. Si eduquem d'una manera diferent als nens. Perquè el més només és fer un sermonet, potser en algun cas doncs una estona a la presó, tot això que estem veient.
Mira, Marina, explicava avui, com que traiem a col·lació el nom, explicava avui a la mateixa cadena SER al mateix Bob Pop que el que va fer és pensar fins a dues o tres vegades què ha passat aquest senyor que ha begut massa i que en un principi no ho va denunciar i després va veure que havia comès un error.
Clar. Per què? Perquè els homes ho reben d'una manera diferent. Diuen aquest ximple, però no els hi fa tanta por perquè pensen que al final sempre li poden donar un cop de puny. En canvi, les dones no. Les dones ho reben com una imposició.
Abans em deies, Marina, sí, sí, però ja s'explica més, no?
El cap dels homes està que hi tenen dret, com si diguéssim.
Dic, abans em deies, Marina, sí, sí, però ja s'explica més. Dona. Hem arribat al punt de no normalitzar-ho?
Bueno, està normalitzat. El que hem de fer justament és fer que sigui que no es vegi com normal, que es vegi com una aberració, que és el que és. I això és un canvi cultural profund. Si no, no ens en sortirem.
És massa idíl·lic pensar que un dia acabarà tot això?
Bueno, depèn de si la societat decideix que acabi. Perquè això no té res a veure amb la naturalesa. Això té a veure amb l'educació, amb la cultura que tenim, amb el masclisme que ha arrossegat aquesta cultura durant tants anys. Llavors, si ens donem compte que això és un disbarat, doncs efectivament podem superar-ho. Ara, si en el fons hi ha molta gent al que ja li va bé, llavors evidentment serà molt difícil que això canviï.
Marina Subirats, sociòloga i exdirectora de l'Instituto de la Mujer, moltíssimes gràcies per ser aquesta tarda amb nosaltres i exposar-nos també aquestes idees que cal escoltar-les i quanta falta fa que s'escoltin. Marina, gràcies, una abraçada.
D'acord, fins una altra, bona tarda.
Déu-n'hi-do el que deia Marina Subirats ara al final, que sembla a vegades inclús que es consenteixin socialment certes actituds.
Sí, i a més el testimoni del Bob ha estat molt, molt important perquè és el fet de com ell ho deia, no? En el sentit de que jo només feia el pensament, això són paraules seves, de que era un home babós.
Exacte.
I ja està.
I ja està.
Perquè, a més, clar, però és que a més el Bob té esclerosi múltiple, és a dir, vam cadira de rodes, és a dir, a sobre hi ha un segon abús de poder en el qual és una persona que no té la mobilitat d'una persona que té la psicomotricitat al 100%.
Aquest canvi de mentalitat, de paradigma, no sé com dir-ho, que clar, com que a nosaltres no ens passa, clar, el dia que ens passa pensem, hosti, que veus aquest tio, ja està.
És que és molt bèstia.
O entrem dins de la normalitat, que és molt bèstia.
Però és que són molts cercles, i en un cercle com aquest, per molt que se li doni tot aquest altaveu i que hi hagi certa gent que digui, no, clar, aquí els hi fem més cas perquè són els actorcillos i aquestes coses. Mm. Aquí ho hem de fer, ho hem d'aplicar tota la vegada, els protocols han de funcionar, com va passar, els protocols de seguretat, els protocols de l'AICE, la policia local, i el mateix dia, la mateixa nit, aquell tio estava al quartelillo. I això és el que ha de passar. És a dir, que es doni el nom i el cognom, sobretot en un cas d'abús de poder, i que els protocols funcionin, Joan.
No, no, si cal no... dir que els Feroz va funcionar, i no oblidem que a la sala Sutton de Barcelona, ho dic perquè moltes vegades penalitzem les sales de discoteques quan actuen coherentment i quan fan les coses ben fetes, a la sala Sutton de Barcelona també va passar. També va passar. Víctor Rodrigo, moltíssimes gràcies per venir-nos avui a parlar d'aquest festival dels Feroz, aquest divendres, no? El següent.
És que el fred de Saragossa m'ha deixat...
Normal, fatal, eh? Normal.
Com corre el cierzo aquell, el bierzo, com es digui. Mare de Déu. 4 graus estava més, Joan.
4 graus?
A 4 graus. Va, semblava jo la Cerdanya.
A tapar-te amb l'estufa, va.
Mare de Déu.
Que vagi bé, Víctor.